Ho explicàvem a l'informatiu. Els Mossos alerten d'un repunt important del que es coneix com a segrest, no express, sinó segrest virtual. Virtual. Aviam, diguem segrest virtual, però el que estem parlant és una estafa com una casa. El sergent Enric Martínez, el cap de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions dels Mossos d'Esquadra. Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Què és exactament un segrest virtual?
Doncs, com el seu propi nom diu, és que no és efectivament físicament un segrest, sinó que simulen que han segrestat una persona. I normalment aquesta modalitat, que és la que estem alertant ara, es fa per via telefònica.
Telefònica. Anem a posar un exemple. La trucada que reben és... aquesta real, eh? Això que sentirem és real. O sigui, això és una trucada real. Una com aquesta és això que estem parlant ara del segrest virtual.
Que lo tengo secuestrado, me dedico al secuestro express aquí en España, y le he vendado los ojos y le he atado las manos, y que no lo libero si no me entregas dinero, ¿vale?
¿Dónde está ahora? ¿Dónde está?
Vale, que no te voy a dar comunicación porque vas a llegar con Guardia Civil, con policía, y la cosa se va a poner de puta madre ahora. Lo único que te voy a decir es que siga mis instrucciones y se lo libero sano y salvo, ¿vale?
Clar, tu reps una trucada d'aquest tipus? Primer que pregunti si és veritat. Però aquesta deu ser l'última pregunta que et deus fer. La primera que et deus fer és com surto d'aquí, jo què he de fer, no?
Clar, efectivament, el prototipus de gent que sol caure en aquest tipus de coses és quan t'enganxen amb la guàrdia baixa. Pot caure qualsevol, simplement que no t'ho esperaves i, a més, no tens el familiar aquest en el que tu t'has centrat, perquè de vegades ni et diuen quin familiar és, han evolucionat. Abans et deien que era un fill o una filla, i si no el tenies controlat, entraves en aquesta situació de xoc que et deixava amb la guàrdia molt baixa i podies creure't qualsevol cosa. Feies el que anomenem l'efecte túnel. I ja entraves i acabaven ells traient-te dades a tu i feien servir això que tu havies donat per extorsionar-te.
Clar, perquè si tu preguntes automàticament, escolta, dona'm alguna prova, que evidentment no tenen, clar, la por que tens és com reaccionaran si és veritat. És a dir, tota aquesta trucada la poses en condicional des del punt de vista del receptor. És a dir, jo que rebo la trucada... No, és que t'han segrestat no sé què. I tu no, el que fas no és dir, escolta'm, vull una prova.
És exactament això. La persona que aconsegueix aguantar fredament que pregunta per alguna dada objectiva, aquest no li fan, no arriben a consumar.
La Victòria va rebre una trucada com aquesta la setmana passada, dimecres.
Vam posar uns crits i plors d'una noia i jo no entenia res. Y digo, ¿quién eres? ¿Pero quién eres? Y ella me dice, mamá, que soy tu hija. Yo no vaig dubtar. Y llavors va passar un senyor, usted no se preocupe, si quiere volver a ver a su hija, me tiene que dar 10.000 euros.
Mamá, no soy tu hija. Que no ho era. Però et penses que ho és.
Sí, i penseu que aquí a Catalunya fins i tot hi ha el tema de l'idioma. És probable que tu parlis sempre en català amb la teva filla, tu estàs dient en castellà i tot i així... entres en aquest efecte túnel. I és quan tu pots arribar a creure. Si et diuen mamà, i tu ja dius pel nom, suposem Marta, pues ja et diuen, tengo a tu hija Marta. I així comença tot.
Perquè no tenen ni punyetera idea, ells no tenen res de tu.
Res de res, aleatòriament. Estan trucant aleatòriament.
Ara, sí, fan un pres d'esquerda, és a dir, truquen aleatòriament.
Totalment. Ara han evolucionat una mica més. Estem en la segona onada d'aquesta tipologia. L'any passat va haver-hi una altra, que és el que dèieu de l'evolució que hi ha hagut. I en aquest any passat trucaven totalment a voleo, o sigui, feien illes de cases senceres de l'Eixample. Ara han atacat moltíssim les zones altes de Madrid, Moraleja, etc. Moltíssim. I ara estan atacant les zones altes de Barcelona. D'aquests últims dies.
Paga molta gent?
No. A Catalunya, ahir vam tenir el primer positiu, consumat. El primer pagament efectiu. El primer.
Estem parlant, la xifra és molt alta o no?
No, estem parlant de 1.200 euros. És la primera ocasió en la que s'arriba a pagar. A Catalunya, a la resta d'Espanya hi han hagut bastants pagaments.
En metàl·lic no. Es paga, la gent paga.
Sí, normalment, com estan... La onada anterior els vam ubicar, que eren trucades des de Xile, i a l'interior d'una presó. Aquesta segona onada creiem que és la mateixa línia i el mateix sistema. I estem treballant sobre això.
Però des d'una persona, llavors, aquests diners on van?
Bueno, és una estructura delictiva, un grup criminal, que tenen les seves persones relacionades.
Aquí?
No, aquí no hi ha res. Aquí l'únic que tenim
però són les diners, víctimes. Però on es paguen aquests diners? És a dir, s'envia una transferència?
Sí, són normalment per empreses d'enviament de diners. Western Union, MoneyGram, qualsevol. El que fan és fer-te creure que serà un pagament físic, que surtis al carrer amb els diners o que treguis els diners de la teva compte corrent amb la targeta de crèdit i et fan fer voltes per Barcelona fins i tot, i ells tenen el Google, una pantalla al costat, i et diuen on estàs, a quin carrer, i et fan anar al locutori, a l'empresa de enviaments de diners més pròxima.
Val, podem parlar d'aquest cas concretament? És a dir, aquesta persona X d'aquí rep una trucada,
sí.
I li diu que la seva filla, no sé si és filla, fill o qui sigui, el tenen segrestat.
Sí.
Ella és una noia, és una dona?
Sí, en aquest cas és una dona.
És una dona, cau de quatre grapes i paga. Mm. I paga.
Sí, sí, sí.
Perdó, llavors, el que diu és... s'espanta, truqui'm en 10 minuts. Una pregunta, ella no intenta esbrinar si realment això és veritat o és mentida? La persona que rep la trucada no pot dir, bueno, vaig a veure si la meva filla o el meu fill...
Ho pot intentar.
Estan parlant d'un fill, suposo?
Ho pot intentar, en aquest cas sí, és un fill, però filla. Però el que estan fent aquesta gent és la seva mecànica, modus operandi principalment, és no deixar-te penjar. No deixar-te penjar en cap moment. Coi. Des del moment que entres a la trucada, que agafes la trucada, ells ja no et deixaran penjar el telèfon. I et preguntaran si tens un altre terminal. Això és una altra de les evolucions que ha fet.
Un altre terminal?
Sí. Abans trucaven sempre a telèfons mòbils, de vegades no se'ls agafava. Han evolucionat a trucar a telèfons fixes, també. I et pregunten si tens un mòbil per mantenir-te les línies ocupades, que no tinguis capacitat de contactar. Hi ha alguna altra de les trucades que teníeu, que es veu en línia directament, que hi ha una altra persona que al final es contacta amb el segrestat. Ells intenten evitar-ho d'aquesta manera.
Va. Llavors, fan el banc... Vas al banc, treus aquests diners, la mare va treure aquests 1.200 euros perquè tenien la criatura segrestada. Llavors, ells, amb aquesta persona en concret, que era de Barcelona, aquesta persona en concret?
Sí, sí.
És de Barcelona,
sí, sí, sí.
De la part alta de Barcelona. El fan anar, tenien un Google al costat, se sap on des d'on van trucar o no?
Sí, sí, estem parlant de numeracions de Xile, principalment, un altre cop.
De Xile una altra vegada.
056 és el prefix.
Val, i llavors des d'allà, automàticament el que fan és guiar-te per on has d'anar. I llavors, clar, et van informant. Vostè que viu al carrer Ganduixer, per posar el nom d'un carrer que malauradament és notícia d'aquestes últimes hores, el carrer Ganduixer, giri a la dreta perquè hi ha el carrer no sé què i arribi fins al de tot, que hi ha el passeig de la Bona Nova, i si tira més enllà hi ha el carrer Mandri, que baixa fins a no sé quantos, i això és el que li fan.
Exactament. Fer-te creure que estan allà al carrer, que estan darrere teu, que t'estan vigilant, perquè no facis cap moviment de buscar policia o buscar suport o intentar contactar amb el familiar, i fer-te anar fent-te creure que t'estan seguint. I, evidentment, aquesta persona que dèiem abans, que ja està en xoc, que ha entrat en aquest efecte túnel, va seguint aquestes instruccions i qualsevol vehicle, qualsevol persona que es creua pel carrer, pensa que pot estar relacionada amb aquests presumptes segrestadors.
Va, llavors, t'obliguen a anar amb un caixer,
sí,
que és el que li va passar amb aquesta senyora, treu aquests 1.200 euros, estem parlant...
El límit a la targeta. Dependrà de la capacitat de negociació i del límit de la targeta, però podria...
Aquesta persona va treure 1.200 euros i amb aquests diners que els va fer?
El de sempre, un enviament...
I on va? On la fan anar?
A una empresa d'enviament de diners.
I envia els diners?
Locutori. I aquí ja entrem en les dades que són rellevants. Després donarem una sèrie de consells de com actuar.
Les dades rellevants serien...
El destinatari dels diners. L'adreça o l'afiliació de la persona destinatària.
Quina era l'adreça, concretament, d'aquesta persona que li van fer a Catalunya?
En aquest cas és Xile i és un nom i uns cognoms d'una persona destinatària dels diners. Que nosaltres allà vincularem a Xile amb els autors o les persones que siguin autores.
Clar, suposo que no li demanen d'entrada 1.200 euros.
No, no. Ells no mai diuen una xifra, tot i que s'estan movent entre els 1.000 i els 10.000, però demanen el que puguin, 20.000, 30.000, comença amb...
Un segrest no es negocia, un segrest seriós, és a dir, un segrest es diu, escolti'm, si vol vostè això val això, pagui.
Es negocia tot, això ja de partida li haig de dir que sí, però té raó que les quantitats que es demanden són un dels ítems o dels indicis que ens permeten fer un perfil del tipus de segrestador i de segrest que tenim al davant. Aquestes xifres, evidentment, són de segrest virtual i d'una estructura amb poca infraestructura.
Per tant, estem parlant de que serà fàcil, el recorregut d'aquests 1.200 euros és molt fàcil de trobar des d'un punt de vista policial, és a dir, aniran a petar amb un lloc de Xile.
Sí, la traçabilitat dels diners és aquesta, amb una persona concreta, i després treballa aquesta persona i es relaciona amb l'autor dels fets.
Aquesta persona existeix?
Bueno, com es pot imaginar, això és d'ahir, aquest pagament. Llavors, si jo li digués que és una identitat real o una identitat simulada, a dia d'avui...
No ho sabem.
Seria molt agosarat.
Va. Pot ser que hi hagi gent que no ho ha denunciat?
Sí, podríem tenir una xifra negra, jo crec que molt important.
Va, ho dic perquè hi ha una oient que es diu Núria que diu, escolta'm, això que diu que només un cas és mentir. Diu, un company de feina metge de la meva mare li va passar la setmana passada 1.200 euros a Blanes.
Doncs no ho ha denunciat. No tenim més que una denúncia. Pensi que jo tinc el control de totes les denúncies a Mossos d'Esquadra. No ha arribat cap denúncia d'un altre pagament. I si coneix aquesta persona, que truqui, que presenti la denúncia, que farem el seguiment, rastrejarem també, i es farà tota l'evolució de la investigació perquè aquestes persones deixin d'atacar aquí. Principalment el nostre objectiu, pensi que estem treballant en col·laboració amb Interpol, amb les autoritats del país on realment és l'origen de l'atac, d'aquest atac de segrestos virtuals, i el que estem treballant és requerint a les autoritats d'allà per fer operacions allà, per imputar, detenir aquelles persones allà, amb el codi penal, amb la justícia, el marc legal d'allà, lògicament, eh? Però el que estem intentant evitar és que ens ataquin aquí i que canviïn de lloc d'atac.
La Victòria, que és el cas que escoltàvem ara fa uns moments, que és el de l'única persona que li ha passat això i que va pagar, és a dir, que ha pagat, no sé si recuperarà o no els diners. Jo crec que és una barbaritat que li hagin fet pagar, però la millor tranquil·litat és que no ha passat res. Jo crec que et quedes alliberat quan te n'adones que al teu fill no li ha passat absolutament res, no? Una altra cosa és que després, en perspectiva, al cap de 24 o 48 hores, te n'adones de l'estafa.
Segurament ella us ho explicaria millor, de com ho ha viscut realment, però imagineu-vos des la sensació que la teva filla o el teu familiar està segrestat i de cop i volta ja saps que està lliure. Després, en perspectiva, doncs penses, he fet el tonto, les trucades i te n'adones que realment és una estafa, no té ni cap ni peus, però tu en aquell moment estaves en aquest efecte túnel que parlàvem.
Si hi ha algú que li hagi passat, que ens truqui, sense por. Primer que ho truqui... Evidentment que després ja en parlem ara aquí, els Mossos, que ho denunciï. Però si algú li ha passat, tant sigui que no s'ho va creure com si ha caigut de quatre grapes, que truqui ara mateix al programa sense por, 902-47-700. 902-47-700, i l'escoltarem, només faltaria.
Sí, sí, li aconsellarem què ha de fer, i com li deia, creiem que hi ha una xifra negra molt important, sobretot, lògicament, de tentatives, perquè si a vostè li posen la veu d'un nen i li diuen que és el seu fill i no té fills, normalment pengen i s'ha acabat. Si tinguéssim totes les tentatives, quantes més tentatives, més capacitat de centralitzar i d'ubicar les persones que fan les trucades.
Quan et truquen al mòbil, et truquen amb missatge, com es diu ara, amb trucada ocult, sí?
Sí, principalment ara estan evolucionant a amagar el número, però de vegades t'entra el prefix de Xile, principalment, 0056. Tot i que hem tingut algunes trucades també amb prefix de Mèxic, imitadors principalment d'aquí, d'Espanya, amb telèfons mòbils d'aquí o telèfons fixes d'aquí, però són imitadors. Hem tingut 2-3 casos, poca casuística, aquí a Catalunya.
Clar, què hem de fer si ens passa? O sigui, ara que hi ha molta gent escoltant que es posa en estat d'alerta, evidentment, què fem?
Lògicament, el principi, quan ens truqui alguna persona, ens posin una veu d'algun presumpte familiar plorant i automàticament es posi una de dir «tengo a tu hijo, tengo a tu familiar», ara ells ja intenten dir-te «tinga un familiar». No et diuen ni a qui tenen. I som nosaltres els que som víctimes d'aquest efecte xoc quan li diem «mi hija, fulanita». És com si algú només despenjat preguntés 10 per 10 i tu diguessis 100 automàticament el xip de respondre. Doncs és això, i donem pistes. Llavors és no donar-ne cap pista, intentar, quan es parlen de que tenen segrestat aquest familiar, parlar amb ell o fer-li alguna pregunta que només sàpiga respondre aquest familiar. Això ràpidament ens donarà una idea de si el tenen o no el tenen. Evidentment, dir que mantinguem la tranquil·litat en una situació d'aquestes a la persona que ha caigut és lo realment difícil. El principal consell és deixar una línia telefònica lliure per contactar amb la policia. Hem tingut algun cas, l'any passat vam tindre un molt interessant, que era una senyora d'una gelateria que li van fer això, s'ho va creure, anava a pagar, però li va deixar una nota a la seva companya. Han segrestat el meu fill, vaig a Western Union a pagar els diners. I ens va trucar automàticament la companya. Vam buscar, vam fer el mateix que ells, vam buscar el locutori més pròxim, vam contactar allà, era una oficina de correus, vam avisar que entraria una dona parlant per telèfon angoixada i que voldria fer un enviament a Xile, i el vam avortar, en calent. Hem aturat gent al carrer i amb els diners per sortir a pagar. Sempre que hi ha una línia lliure, intentar comprovar, contactar amb aquest
familiar. Molta gent està pot pensar ara que... Bueno, però escolti'm, és que això és un estat d'alerta. Escolti, no, és un estat d'alerta, entre altres coses, perquè encara els segrestos virtuals en tenim fins avui els mateixos que en tot l'any anterior.
I a la resta d'Espanya estem parlant de Territori, Guàrdia Civil i Policia Nacional de més de 500 casos.
Déu-n'hi-do.
Ai, et puc fer una pregunta?
Sí, tant, Rocío.
No, perquè, clar, jo tot, suposo que molts de vosaltres també, no, mentre ho estaves explicant, tu intentaves veure com reaccionaries, no? És a dir, clar, tu estàs parlant per telèfon, estàs sol, pots tenir el fixe, però, evidentment, no pots fer dues coses a la vegada, no? Una cosa relativament fàcil és escriure un correu electrònic quan estàs, diguem, perquè tens obertes les dues línies. Hi ha algun correu habilitat perquè tu puguis explicar això? T'ho dic perquè no pots mantenir dues converses alhora, però sí que pots escriure mentre parles, no? I advertir, no sé, jo penso que li escriuria evidentment un correu al meu marit o a la policia, si pogués, no? O què recomanaries tu fer? Si no pots mantenir una altra línia oberta, però sí altres vies de comunicació, com per exemple la comunicació electrònica. Això és recomanable o
sí,
no?
Sí, sí, totalment recomanable. De fet, ja ens ha passat en algun segrest virtual i en algun segrest que s'ha pogut contactar mitjançant el correu electrònic. Per tant, és molt recomanable.
Però a la policia tu recomanes que s'escrigui?
Les dues coses, o sigui, aquesta persona segurament té alguna persona de confiança que sap que estarà en línia o que estarà en capacitat de contactar, i per tant ja està bé que s'hi contacta amb la seva parella, el seu marit, o fins i tot el que li deia, fins al Facebook de Mossos d'Esquadra, cap problema. L'important és donar l'alerta perquè...
Que algú truqui a la policia.
Que es posi en marxa la policia, exacte. Nosaltres tenim un protocol amb la sala del 112, del telèfon d'emergències, i a la que passen a Mossos es té activat i contacten directament amb nosaltres, que és el cas aquest que explicava de la gelateria. Va haver-hi la trucada i immediatament ens van contactar en calent.
902-47700. Maria Dolors, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs, aviam.
Mira, jo us volia trucar perquè, clar, jo això m'havia passat... Nosaltres vam viure amb el meu marit un temps a Brasil, a Curitiba, no?, per feina. Llavors, les meves filles estudiaven aquí a Espanya. Llavors, això m'ha recordat el meu cas que em va passar allà, no?, resulta que la meva filla abans d'exàmens va venir uns dies de vacances a passar-lo amb nosaltres allà i va fer un canvi, o sigui, tenia un vol, llavors el va canviar per anar-se un dia abans, no?, perquè tenia els exàmens i tal. Bueno, què va passar? Que llavors, bueno, ella volava de São Paulo a París i feia el transfer a Barcelona. De tal forma que jo ja ens havíem despedit, tot normal, havia començat el vol i... jo anava amb una amiga meva, brasileña, i de cop i volta em sona el meu mòbil. Llavors jo sento una persona que està plorant, una noia de fons, i llavors em diu, en portuguès, no, llavors em diu que una de sus hijas la tenemos secuestrada. Clar, jo al principi no vaig entendre bé, perquè em vaig posar nerviosa, i la meva amiga, clar, llavors va veure el que estava passant, no? Bueno, llavors de seguida em vaig posar en contacte amb l'empresa, el mòbil era de l'empresa. Jo ja vaig pensar que la meva filla acabava d'arribar al transfer a París. Clar, el primer que vam fer és anar insistint al principi per poder connectar la meva filla, no? La gran sort va ser que la meva filla va connectar el mòbil a l'arribar a París. Llavors jo vaig aconseguir parlar amb ella amb el transfer i bueno, em va dir, no, mama, no et preocupis, estic bé i tal. Bueno, després d'això van estar averiguant la policia el del mòbil i es van donar compte de que aquest mòbil l'havien clonat des d'una presó de Brasil en tal forma de que estaven fent aquest tipus de sequestros, no? Clar, ells tindrien que tenir informació de la gent que en aquells moments volava, o sigui, eren com unes màfies, no? Llavors tot això, per això us he trucat, perquè m'ha recordat molt aquells moments tan problemàtics que vam estar passant, no? Sí, sí.
Moltes gràcies, Maria Dolors.
Molt.
Gràcies, sergent.
Sí, moltes gràcies. Efectivament, això és una tipologia o una variant d'aquests segrestos virtuals. I no pensi que no cal gran infraestructura mafiosa per obtenir aquestes dades, en el sentit de que normalment ho fan d'una manera molt més senzilla. Vostè arriba al cinema i vol entrar a veure una pel·lícula, i li ofereixen omplir una enquesta durant un correu electrònic, un telèfon de contacte, i et regalen un menú, unes crispetes o unes entrades. I ja estàs donant aquestes dades rellevants de correu electrònic, adreça i telèfon. I tal com entres a veure la pel·lícula, apagues o desconnectes el telèfon. Com el cas de l'avió, exactament igual. I no calia gran infraestructura. I a partir d'aquí, que tu entres a la pel·li, tenen una hora, dues hores, per matxacar la teva família conforme estàs segrestat. És aquesta la praxis. Pensi que tot són evolucions, variants, sobre aquesta modalitat que anomenem segrest virtual.
Carles, bon dia.
Buenos días.
Tu diràs.
Bueno, pues lo que comentaba tu compañera. Me ha pasado esto mismo que habéis explicado. Me pasó a mí la semana pasada.
¿Qué dices?
Aquí en Barcelona.
Sí.
El teléfono era fijo. Bueno, yo tengo una pequeña empresa de asesoría aquí al lado de Avenida Vieja de Montserrat. Lo digo porque le sonará a todo el mundo.
Sí.
Cerca de ahí de Virrey.
Que sí, el Passeig Maragall, ¿no? La zona del Passeig Maragall, ¿no?
Eso, correcto. Uh-huh. Y bien, sonó el teléfono, una chica mediana edad, de 15 a 20 años, tampoco te sé decir exactamente. Me llamó llorando, gritando, y que me lo han quitado todo, papá, pero una de las veces me dijo padre. Y a mí mi hija padre no me lo dice, como lo decía tu compañero, ni para pedirme algo. Madre, o sea, padre no está en nuestro diccionario, ¿sabes?
Sí, sí.
No
sé por qué.
Bueno, pero eso nos salvó, ¿eh? Eso nos salvó. Entonces, bueno, yo ya empecé pues a tomármelo un poco, no a guasa, pero no me lo tomé en serio. La verdad es que pues le dije alguna palabra un poco más fuera de lo normal y me colgaron. Lo malo fueron los 10 minutos siguientes, claro, porque yo tenía claro que mi hija no estaba en la calle, pero mientras que llamé y me cogió el teléfono y me dijo que, y le expliqué, estás en casa, y me contestó, ¿por qué? Bueno, pues estas cosas que te hacen los chicos de estas edades, pues nada, lo pasé mal. Pero vuelvo a decir, me pasó así y ya te digo, hace 10... Hace, no, no, no hace
10
días,
fue
la semana pasada.
Espera que el senyor em va preguntar alguna cosa.
Sí, hola. Una consulta respecto, sí, a esto. Durante esos primeros momentos, cuando usted ya se dio cuenta que ese es uno de los ítems que hablábamos antes, el lenguaje que utilizamos con los hijos, poderlo detectar o poderlo dar cuenta, y usted que se dio cuenta, nosotros pasamos a la siguiente fase, que es intentar, en vez de lo que nos saldría a todos, que es esa venganza o pataleo, que es llamarles de todo, no le dio por fijarse o intentar grabarles la voz o intentar evolucionar un poco más, simular que uno ha sido víctima y que ha caído, y entonces nos darán el nombre de la persona destinataria del dinero. Y ahí es donde realmente les podemos hacer daño.
Sí, pero vamos a ver, creo que tú eres policía, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
Yo no.
Claro. sin duda alguna.
En ese momento solo soy padre.
Sí.
Y me asusto. Entonces, creo que demasiado bien me fue, ¿sabes?
Perfectamente, sí.
Pero oye, como me vuelva a llamar, le hago esto, ¿eh?
Claro. El dubte és, vas donar alguna informació, Carlos, de que tinguessis una filla?
No, bueno, sí, porque yo le dije, lo único que yo hice mal es que le dije, tú no eres mi hija, que yo le tenía que haber dicho, pero si yo soy soltero y sin compromiso, ¿sabes? O sea, vamos a ver, desde la broma que yo siento ahora, pero claro, el caso es muy serio. El otro día con unos amigos comentándolo, haciendo el vermú del dominguito, pues la verdad es que nos cambió la cara a todos y a mí otra vez, ¿me entiendes? O sea que es complicado, es un tema duro y es un tema que es que verdaderamente yo no sé ni siquiera si es delito, si no te llegan a engañar, porque es como que él te echa una broma pesada, o sea, no sé.
¿Vas a denunciar uno, Carlos? ¿O vas a denunciar uno?
Sinceramente no.
No.
Sí, pero ¿o recomanes? Si quieres te digo el porqué.
Sí.
Porque es que en el fondo no me ha dicho nada y le digo que voy a tener que ir 17 veces a ver a estos señores que nos ayudan tanto. O sea, que a los Mossos o a la policía, yo que sé, a quien toque. Sinceramente, me lo planteé, pero dije, qué pereza.
Pues sí, para otras personas que nos estén escuchando, yo le hubiera recomendado presentar la denuncia, porque como usted decía, ya no tendrá salvación su caso,
sí,
pero nosotros los vamos a perseguir hasta la última tentativa, para, aunque solo sea un padre más, le vamos a evitar ese sufrimiento.
Oye, muchas gracias, eso me parece bien. También recordar que sí que es verdad lo que habéis dicho. El teléfono también era un teléfono, ¿cómo me salió? No privado.
Oculto.
Oculto, correcto. O sea, también me salió eso. Repito, fue un teléfono, fue aquí en Barcelona y cerca de Can Basté, ¿eh?
Sí, perfecto, sí, perfecto, o sea, d'antic Can Basté, sí, efectivament. Per cierto, utilitzaré aquesta frase, l'utilitzaré al meu futur. No em diu pare ni per demanar-me alguna cosa. És veritat, és veritat.
Sí,
doncs mira, efectivament. Moltes gràcies, Carlos, per la teva, pel teu testimoni.
Gràcies a vosaltres.
I enhorabona, gràcies, que vagi bé. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Tu diràs, carai, sí que n'hi ha de casos. Sílvia, tu diràs.
Sí, a veure, el meu cas és una mica diferent, però ja vaig trucar i vaig parlar amb vosaltres. Fa, ara no recordo bé, si 5 o 6 anys. El meu nano llavors tenia 16, i va sortir un dissabte per la tarda amb un amic seu pel voltant de l'Aeron City buscant unes pistes de tennis que anaven a buscar, de bàsquet per veure jugar un amic. No la van trobar. Bueno, la qüestió és que per un dels carrerons un noi els va robar, bueno, un parell, els va robar els mòbils i les carteres, amb els dos. Això fa aquests anys, es feia d'aquesta manera, ho sé, perquè al cap d'un parell de setmanes va sortir per aquí, per l'emissora també, que va haver-hi un altre cas d'un nano, però amb aquest el van segrestar de veritat, amb la qual cosa és així. Bueno, el meu nano, doncs, els van robar el que portaven a sobre, i m'acabaven de trucar a mi, dient-me doncs, que no trobaven aquestes pistes. Bé, la gent, els nanos que es van agafar, que eren romanesos, m'ho van dir ells mateixos, em van trucar i em van dir que... clar, van acertar de que jo era la mare, ells no ho sabien, no? Van provar. I van dir que tenien el meu nano segrestat, que el tenia el seu pare dins d'un cotxe i que si no portava 2.000 euros a l'entrada del cinema de l'Aeron City, que li pagaven un tiro. Clar, a mi em van trucar a casa, estava jo sola amb la meva filla petita i en aquell moment el meu marit estava treballant, és taxista, li vaig dir a la meva filla amb senyes que em portés a l'altre telèfon per trucar-lo. Mentre l'anava trucant, marcant, i el romanès em va penjar, em va dir, en 15 minuts si no vens aquí al palem. Bueno, vaig trucar al meu marit, que ha passat això, amb això amb el nano, no sé què, no et preocupis, jo truco als Mossos, des del seu dispositiu del taxi, va trucar al 112 i va anar corrents ell també cap allí al cinema. Jo mentre, pues, vestim-me corrents per anar cap allí. Al cap de 5 minuts em va tornar a trucar el noi aquest. I em va dir, escolta, encara no ha sortit, dic, és que no m'has donat ni temps. Dic, portes els diners? Sí, sí, els porto. Portava una bossa amb papers de diari dins, doncs per fer el pego, és el primer que em va passar pel cap. Em va dir, llavors em va posar perquè escoltés el meu nano conforme l'estaven pagant teòricament. Jo creia que era ell, lògicament. Bueno, vaig tenir la sort, vam tenir la sort a tot això. El meu marit va arribar al cinema, va estar esperant, de fet els Mossos no van arribar. Vam tenir la sort de que aquests nois, el meu fill i el seu amic, van anar cap a casa de l'amic a avisar que li havien robat el moneder i els pares no hi eren. Llavors van venir a casa meva. I abans de la tercera trucada dels romanesos, jo ja estava per sortir, em va sortir picar el megafonillo i eren ells. Clar, jo quan els vaig veure per allà per la càmera, doncs, bueno, vaig dir, veniu sols i tal? Sí, 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 van pujar i en aquell moment en què pujaven em van tornar a trucar romanesos. Bueno, així vaig dir de tot. I vam anar cap als Mossos a denunciar. Jo vaig passar el segrestament totalment virtual i ho dic perquè, de fet, aquest també és un sistema que han fet servir moltes vegades. Et roben el mòbil i et truquen conforme han agafat el teu fill i bueno, has de portar uns diners perquè si no el maten.
Sílvia, moltes gràcies.
Vinga, fins ara. De res.
902-47-700. Vaig a la publicitat. Després hi ha una pregunta que, efectivament, hi ha molts rupestres mòbils aquí present que fem la mateixa pregunta. Val, si ens truquen i tal, jo com gravo una trucada amb el meu telèfon mòbil? Sergent, m'ho explica després de la publicitat. Molt bé.
El perquè de tot plegat.
7 minuts i les 10 en punt del matí. Ara explicaré el que ha passat en aquest estudi. Que és Francesc Marc Álvaro aixecant-se, dient, és aquesta l'aplicació que he de baixar i tal. Perquè ara hi haurà molta gent que jo me la baixaré, és a dir, vull dir que jo, el Francesc Marc se l'ha baixat ja o no?
Bueno,
estàs en procés. Estàs en procés. Que és baixar-se aquesta aplicació, que està molt bé, no només per això, sinó per moltes coses que et poden passar a la vida. És una de les moltes que hi ha, no?
N'hi ha moltes aplicacions per gravar des del mòbil, que són gratuïtes i que funcionen perfectament.
I el Francesc Marc se n'ha baixat una d'aquestes per un tema de... Bueno, perquè sempre s'ha de tenir, no? Sempre s'ha de tenir.
En realitat tots som aprenents de fuixer, vols dir, no?
Sí, efectivament.
I de fugir, també.
Efectivament. 902-477-100. Per cert que en el cas que parlàvem fa uns moments d'aquesta oient que diu no, n'hi ha un cas a Blanes i tal, és el cas que hem parlat de la Victòria. És el mateix cas, perquè el marit és metge que treballa, que està a Blanes.
És el mateix cas, sí.
Fixeu-vos que la Victòria, quan ha parlat amb el programa, la van obligar a treure els diners de seguida.
I anem a una caixer, llavors tant el meu company com jo, doncs vam dir, doncs a la tarda només podem treure 1.000 euros. Ah, bueno, doncs nada, doncs 1.000 euros. Doncs ara va, que vaya tu compañera i que saque otros 1.000 euros, ¿no? Que és el mismo banco i no nos dejan sacar más. Bueno, pues 1.000 euros, muy bien. Pues lo que tengáis en el bolsillo, mira, traient el diner allà en el cotxe, 1.200, venga, pues 1.200.
Va, 902-477-100, repeteixo, això deia, el següent pas era anar a un locutori i enviar els diners a Xila. En cap moment la deixaven penjar, un cop feta la transferència els van dir que trobarien la noia al Parc Güell, aquesta noia, la filla, però després de tres quarts d'hora ben bons els van dir que canviaven de plans, que anessin a Torrent de l'Olla, al barri de Gràcia. Un cop allà, van penjar.
I llavors ens vam quedar, pues voy a llamar a la niña, porque a lo mejor la han soltado en cualquier sitio y me puede contestar. La llamé y estaba, como me había dicho, con su amiga en la playa.
Després d'aquesta mala experiència, la Victòria recomana, d'entrada, negar que tens cap filla?
A veure, sí, és una opció, però... com dèiem abans, jo ho entenc, com deia el senyor d'abans, que parlava el Carlos, que ens comentava que, clar, ell no era policia i l'únic que volia era tallar. Si el que volem és tallar de cop, només amb això ens podem alliberar, lògicament.
O bé dir un nom que no sigui de la família. Diu, ah, tens la Úrsula.
Sí.
I tu no tens cap Úrsula.
Yeah.
Efectivament. L'altre diu, sí. Ja
l'altre és demanar el color, també diu la Victòria, demanar detalls com el color dels cabells, la roba que porta.
Qualsevol pregunta d'aquestes eliminaria ràpidament la sensació de que ens estan o que tenen segrestat de veritat en el nostre familiar.
Ja, t'he de dir una cosa, que jo estic molt amb el Carlos. És a dir, en el moment que em truquen i em diuen això i em posen un àudio i no sé què, no sé quantos, no sap qui... És a dir, el volum d'angoixa de ser tan bèstia.
Clar.
No sé què li va passar a la Lilian, i crec que fa molt poc. Lilian, bon dia.
Hola, bon dia.
Quan fa?
Mira, divendres passat, divendres al vespre. Eren les 9 del vespre, em sents?
Sí, perfectament.
Ah, perfecte, és que no sabia. Sí. Eren les 9 del vespre i bé, ens van telefonar. Efectivament, tot el que esteu explicant és el que va passar. Una cinta...
Perdó, per tancar. Lilian, a quina... ets a Barcelona?
A Barcelona, sí.
A quina zona, més o menys...
A la part alta, per cap al pont de Vallcarca.
Sí, com explicava el sergent, sí.
Sí, i llavors ens van telefonar, mira, perdona que em tremola la veu, però és com si ho tornés a viure.
Entenc, clar.
Van posar una cinta plorant una noia. I jo, evidentment, vaig caure i vaig pensar que era la meva filla. La meva filla té 28 anys, No és cap nena petita, però és igual, tingui l'edat que tingui. Me l'han robat tot, un histerisme que no era normal amb la meva filla. No, però bueno, vaig caure. I llavors jo deia, però com que te l'han robat tot? I què te l'han robat tot? Bueno, total, es va posar un senyor amb una veu sud-americana, em va dir que estava histèrica la meva filla, que jo ja li vaig dir, vuélveme a passar a mi hija, pásame a mi hija, clar, jo ja anava donant dades.
Claro.
¿Y dónde está el novio de mi hija? Pásame con el novio de mi hija. I llavors em va dir, ella está histérica y tú lo escuchas, que pido 10.000 euros por el rescate porque tu hija la hemos secuestrado. Aquí jo ja vaig perdre el món de vista. Jo vaig passar-li la trucada al meu marit, que estava aquí a la cuina a mi, li passo i li dic, no entiendo nada. Però és que, clar, jo parlo català, però amb ma filla ens parlem en castellà.
Mm.
I llavors tot coincidia i bueno, llavors vaig tindre la serenitat d'anar-me'n corrents amb el meu mòbil, perquè jo vaig sentir que al meu marit li demanaven el seu mòbil, perquè tenia que sortir al carrer, perquè tenia que ir a un locutorio, i llavors el meu marit li deia, d'on saco jo 10.000 euros? Bueno, mentre ells discutien, jo me'n vaig anar amb el meu mòbil a l'habitació I llavors vaig telefonar als Mossos. I per això, com que he sentit que tu parlaves amb el, bueno, amb el director general, era per donar les gràcies, perquè gràcies a la serenitat que em va crear al parlar amb el mosso, que em va dir, però tu has reconegut la veu de la teva filla? Vostè ha reconegut la veu de la seva filla? Que jo li deia, jo crec que sí, el que passa que ma filla no és histèrica. I llavors el mosso em va dir, intenta localitzar la teva filla. Jo li deia, jo no puc penjar-te, jo necessito tindre algú segur a l'altra línia. Llavors ell em va demanar el mòbil de la meva filla, i jo li vaig dir, no sé si et contestarà perquè estan en un concert de música. Bueno, al final ma filla el va contestar. I jo sentia com el mosso parlava amb la meva filla i li deia, estic parlant amb la teva mare, hi ha hagut un intent d'estafa, i aquí es va acabar. I jo vaig anar corrent a la cuina i anava dient, sigue hablando porque localizarán la meva filla. I llavors la meva filla ens va telefonar, no en tenia absolutament res, però bueno, ni vam pagar... I ma filla, gràcies a Déu, bé, perquè, clar, no és cap segrest, és una estafa. Llavors jo vaig tornar a telefonar als Mossos per donar les gràcies i l'endemà al dematí vam anar a presentar la denúncia perquè crec que són 10 minuts, un quart d'hora fins... O sigui, no, a mi nosaltres ens va durar molta estona, però el terror, l'horror, el pànic és tan gran que crec que s'ha de dir, s'ha d'explicar sense fer un drama, no? Però... és molt dur.
Algun comentari?
Sí, primer donar-li les gràcies a Lilian perquè traslladi aquesta informació en línia i per tothom, perquè realment aquesta és la conducta que nosaltres volem fomentar. Primer, avisar tothom perquè no passi, i segon és dir-li, tenim un telèfon 24 hores de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions per donar assessorament a qualsevol persona. O sigui, mitjançant el 112 i en les sales regionals, a tota Catalunya té servei i se li dona informació perquè tenim un protocol a tota Catalunya, però quan hi ha un dubte sobre algun d'aquests casos que genera una mica s'ha d'afinar més, ens ho passen en calent les 24 hores. Tenim un especialista de guàrdia que atén i ho resol. I vull dir-li a Lilian que ella és la seva denúncia és la 28, la número 28, que es va solucionar, però no en aquest sentit només, sinó que li vam poder traslladar aquesta seguretat, aquesta tranquil·litat.
Sí, no, per això jo... No, és la primera vegada de la meva vida que telefono a la ràdio, però és que ha sigut tal l'horror, i no t'ho treus massa del cap, encara que... Bé, però era per donar les gràcies a la persona que em va serenar, que va aconseguir parlar amb la meva filla, que només em deia, segur que és una estafa, que no vagi a dipositar cap cèntim, segur que és una estafa. Miri, ens va sortir bé, no pel fet del cèntim, sinó pel fet que ha sigut, bueno, per això, una estafa. Però és horrorós, horrorós.
Molt bé, Lídia, moltes gràcies.
Moltes gràcies,
Adéu, gràcies bon per explicar-ho aquí al Món de Recurs. Són les 10 i un minuts. Una cosa, Francesc Marc, hi ha molta gent que diu, home, digue el nom de l'aplicació. Quina t'has baixat, tu, Francesc Marc?
Una de les que ha dit el sergent, Call Recorder.
Com?
La Rocío diu com?
Sí, perquè jo també me la vull baixar.
Call Recorder, eh?
Recordo,
sí, vale. Gravació de i suposo que deu ser tan simple com apretar aquesta aplicació, et sortirà la gravació del play rec, per entendre'ns, i apretar el rec, no? Seria? Suposo que deu ser una cosa així i molt simple, perquè ha de ser molt simple.
Sí, n'hi ha moltes aplicacions d'aquesta mena, gratuïtes, i que pots gravar per defecte o activar perquè gravis quan tu vols, que registri automàticament o no les trucades, descarregar-les, n'hi ha moltes.
Perfecte. Ara el Toni estava aquí escoltant, la Rocío va preguntant, perquè clar, un pare ho pateix, com es explicava el Carlos, perquè ho patim els pares, però una mare... Clar, se la Rocío deu estar angoixadíssima.
Jo estic aquí col recorder buscant el número, tot. Tu estic aquí.
Perquè les mares han de patir més que els pares.
Jo dic que qui verbalitza més el patiment és la mare, en aquest cas, com és demostrable ara. Sí. És a dir, a mi em posen els pèls de punta, això, però qui realment... Fixa't, la reacció del pare és molt, en aquest cas que ens ocupava, de la Lilian, era més freda, en canvi la de la mare és... No estic segur que sigui... Jo crec que no és la meva filla... Però, per si de cas ho és.
Clar, per això jo us insistia que no hi ha problema davant del dubte. La conducta és bona d'intentar obtenir dades amb alguna pregunta o algun nom que no és el real de la nostra filla, però sobretot deixar una línia de telèfon lliure o el mòbil o el fix, si us ho pregunten, no la doneu, i amb aquesta trucar immediatament a Mossos al 112... Uh-huh. I a través d'aquest telèfon tindreu la seguretat de que es faran les gestions, de buscar el vostre familiar i, a més, tenir un assessorament professionalitzat que us dirà si és o no ho és, reconeixerà els ítems i us tranquil·litzarà.
Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs.
Doncs a nosaltres ens va passar això exactament fa ara bé un any. Teníem el noi, de 15, el nano gran de 15 anys estudiant fora, i sense mòbil ni res, llavors doncs, van trucar al meu home des d'un número cool. Ell per sort estava psicòleg i estava treballant a l'escola, amb una agressivitat terrible, amb uns crits, amb un «tenemos a tu hijo, tenemos a tu hijo, lo vamos a matar, queremos tanto dinero, no cuelgues, no cuelgues el teléfono, te quiero oír hablar todo el rato», però una mica impossibilitant que pogués, això no, que diu l'expert, de tenir una segona línia oberta. Per sort, com que estava ben acompanyat, va poder apuntar amb un paper a un professor i a una secretària d'allà a l'escola. Localitzeu el meu fill, sisplau, truqueu a aquest lloc. I, bueno, així ho van fer, van estar trucant fins a localitzar el noi. Però, clar, mentrestant el temps passava i el Samuel, doncs, el meu home, anava fent tots els passos que li anaven dient des de la banda del telèfon amb molta, molta agressivitat i molta angoixa. Altres professors de l'escola el que van fer va ser trucar a la policia i llavors en tots aquests passos que va fer, perquè va arribar al caixer i treure els diners, anava amb la policia secreta darrere. I, bueno, li anaven dient frases com pues ell tenia un límit a la targeta de crèdit, le vamos a cortar un dedo a tu hijo, ¿quieres oír como el cuchillo? I feien el soroll del ganivet, o sigui, us podeu imaginar, la situació era totalment angoixant. Al final va arribar fins, bueno, doncs fins al locutori, com bé diuen, i allà acompanyat, sempre acompanyat amb la policia secreta darrere. El noi ja sabíem que estava bé, amb la qual ja va estar una mica més tranquil. El que representa l'actor que feia de nen també li va dir padre, i clar, com deia el senyor d'abans, el nostre nen no ens diu padre ni per pedir-nos dinero. I llavors, doncs, bueno, ja el home no va poder aguantar més, va penjar, els va dir de tot. I, bueno, després les recomanacions de la policia van ser que ens avisés a la família, que no tenia molt clar quina havia sigut la informació que havia donat i perquè no es tiressin del fil de Facebook o de xarxa social, doncs, bueno, una miqueta per avisar a la família que no, que tot estava bé, que era correcte, que era una estafa, fer la denúncia, evidentment, i, bueno, les conseqüències psíquiques, no?, que això té per tots, la por, jo vaig estar un dia amb les meves filles que les acompanyava, les tornava, les tenia molta por, el meu home feien caure dents...
Normal.
Bueno, una mica això, no?, que tot i que és una estafa, estàs un temps amb una sensació de vulnerabilitat important.
Molt bé, Marta, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Ho deixarem aquí, gràcies que acabem la tertúlia, però abans no vull fer un parell de preguntes. La primera, hi ha hagut algun segrest real?
A Catalunya?
Sí.
Déu-n'hi-do. Hem tingut una mitjana entre 6 i 8 a l'any... El que són els dos últims anys, estem parlant d'un, dos, el que passa és que és un perfil molt concret de segrestos. Estem parlant que la principal càrrega de feina que tenim, el percentatge més alt de segrestaments que n'hi ha, són per ajustos de comptes, tràfic de drogues, en el món delinqüencial, tot i que hem tingut empresaris i persones totalment innocents.
Hi ha moltes llegendes urbanes?
Respecte
als segrestos, sí, perquè, per exemple, va córrer una brama que hi havia un jardí que estava al carrer, no sé quantos, a la zona alta de Barcelona, on es produïen segrestos de criatures i tal.
Sí, n'hi ha moltes llegendes urbanes d'aquest estil. Per això sempre els hi puc dir el mateix, és trucar al 112, trucar a Mossos, i com tenim aquest sistema de guàrdies, en el que és la mecànica del segrest, immediatament sabran si és real o no és real i tindran assessorament professionalitzat.
I dos preguntes més. Una... Hi ha un oient que es diu Manel, que la pregunta és molt interessant. Si pot tenir alguna relació amb això, l'augment de la informació que pengem o que es penja a les xarxes socials.
En aquests casos concrets d'aquesta mecànica, aquesta onada d'atac de Xile, principalment jo crec que no l'aprofiten, en algun cas l'han utilitzat, però no l'utilitzen si no tenen les dades de la persona, i normalment no les tenen. Excepte que durant aquesta mecànica de la pròpia, el procés extorsiu, obtinguin dades nostres. Però sí que té molta raó en que si no anem en compte amb la informació que posem, sí que estem en risc de que ens puguin segrestar de veritat.
Hi ha una pregunta als tertulians. Toni Soler, tu agafes les trucades a número cul?
No.
Rocío?
Sí, perquè molta gent... Ara ja no tant, però quan estava al Parlament, pensa que molts polítics tenen números ocults, i per tant...
Però pots comprovar si deixen un missatge, que és, jo és el que faig. Si
no en aquest sentit, missatge. Per exemple, els números telefònics de policia també surten en ocult. O sigui, jo no tindria por d'agafar cap trucada, vingui del número que vingui. El que hem de tenir por és de la informació que pot venir. Si no l'agafes, no tindràs la informació.
Tu l'agafes, Francesc Marc, el número ocult?
No, en general no.
No, i el Toni Puigverd?
No, no en tinc, de trucades de número ocult.
Sí, és curiós, eh? Abans, a mi hem trucat número ocult, a moltes vegades, qui truca número ocult també moltes vegades, són departaments comercials. Sí, també d'aquells que sí, departaments algun, comercials que sí. Preguntes com saben el teu número de telèfon, perquè no formes part d'aquell número comercial.
En veritat, se'ls contesto si no... Si el número és un número que desconec.
Sí?
Espero que deixin un missatge. I llavors, bueno,
i llavors si cal, truques.
Exacte.
I tu, Pere?
Tendeixo a no agafar-les, tampoc.
Tendeixo a no agafar-les.
I els números desconeguts, depèn. Mm. I tu, allò de tornar a la trucada, de, ah, m'has trucat, què volies? No ho faig mai, pràcticament mai. Mm. Saps què hi ha molt gent que t'ho fa?
I al revés de tots
vosaltres. Escolta, si és important, ja localitzaran, Rocío.
Jo estic amb tu, Rocío, eh? Serà perquè soc policia, però jo vull tota la informació. Si no, em truquen, bueno, vull saber de què va. I si realment és un departament comercial, una centraleta o el que sigui, i està evitant aquest filtre que fem quan identifiquem el número, pues li penja.
10 i 9 minuts, moltes gràcies per... Sí.
Voldria donar uns consells, uns
ítems... Endavant, vinga,
abans de que pengem.
Sí, sí.
Simplement, demanen quantitats de diners molt baixes, posen molta violència verbal immediata. De vegades és un prefix de Xile o un número ocult, com dèiem ara. O no et deixen penjar. Tots aquests ítems normalment ja t'estan marcant, que és un d'aquests segrestos virtuals. El consell principal és intentar deixar una línia lliure, tant el telèfon fixa com el mòbil de la parella, que sigui, i contactar amb el 112, amb policia, i automàticament des de Mossos us donarem una resposta en aquest sentit.